Divendres tràgic a les platges del Mediterrani amb dos morts ofegats i el primer mort per balcòning a Eivissa. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
En les darreres 48 hores, dues persones han mort ofegades a Menorca, un home de 70 anys a una platja verge a prop de Sant Bou i una dona ahir en una piscina. També a Tarragona, un menor ha mort i altres dos menors romanen en estat crític. Tot això, com dèiem, en un dia en què ha perdut la vida l'home que va caure del setè pis a Sant Antoni de Portmany ara fa dues setmanes. És divendres, dia 19 de juny, i ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, per motius personals i familiars. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. El substituirà la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Fernández va arribar a les Balears l'any 2009 com a cap de gabinet de la Conselleria d'Agricultura de Mae de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la direcció general d'Agricultura i va mantenir el càrrec amb Joan Simonet, del Partit Popular. És la presidenta de Cooperatives Agrícoles, Jerònima Bonafà.
Em sap greu perquè és una persona que ja fa anys que fem feina amb ella i, bueno, i te sap greu. Però bé, per una altra banda, entenem que hi té la família península i jo crec que també a la vida hi ha cert moment que te planteges unes altres oportunitats.
L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia haurà d'esbocar unes obres il·legals fetes a l'interior d'una mansió.
Són dues construccions de més de 300 metres quadrats que els propietaris no varen demolir fa 6 anys, quan una sentència judicial ho ordenà. L'enderrocament costarà 140.000 euros públics.
L'Ajuntament de Palma i els sindicats han pactat millores salarials i organitzatives a la policia local.
Han arribat a un acord per impulsar la modernització del cos i millorar-ne les condicions laborals, que inclouen una revisió dels complements de les diferents categories, l'adequació de places noves i inversions materials, també en recursos humans. Ho explica el primer tinent de Valle, Javi Bonet.
Hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses basado en una negociación de buena fe, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que sin duda permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la policía local de Palma.
El pacte ha estat subscrit després de mesos de negociació.
I la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca, Palma, deixa més de 16.000 afectats.
L'empresa ha informat que el reintegrament de les entrades es farà pel mateix mètode de pagament que es va utilitzar en el moment de la compra. De fet, Consum aconsella demanar per escrit el retorn del topless.
I Pablo Maffeo i Vedat Muriqi es desvinculen del Real Mallorca, Toni Tenerife.
Així és, ho ha fet oficial el Club Vermell a les seves xarxes socials. Per una banda, Pablo Maffeo se'n va a l'Olympiacos grec per petició de l'entrenador José Luis Mendilibar. Ho farà en forma de traspàs, al igual que el davanter Vedat Muriqi, el kosovar fitxa pel Fenerbahçe turc, després de marcar a la darrera temporada un total de 22 gols en Lliga amb el Real Mallorca.
Protecció Civil i Emergències alerten d'un episodi de calor aquest cap de setmana, especialment a partir de diumenge. De fet, l'AEMET ja ha activat avui avisos grocs a Mallorca per altes temperatures i en alguns indrets l'elevarà demà i passat a taronja. De fet, demà, dissabte, Menorca estarà també en avís groc i diumenge s'hi sumaran les pitiuses. Margalida Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Pel que fa al temps, s'espera un cap de setmana clarament marcat per la calor i per els avisos actius per temperatures elevades per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per demà es preveu que torni a dominar el sol amb alguns intervals de núvols prims cap a primeres hores del matí i presència també de pols en suspensió. Les temperatures continuaran altes amb màximes que podrien arribar als 39 graus cap al sud de Mallorca, els 38 a punts de l'interior d'aquesta mateixa illa i els 37 banda cap al nord i nord-est, zona de la Serra de Tramuntana i també a l'illa de Menorca. Les pitiuses de moment quedarien al marge d'aquests avisos en conjunt amb un vent de llevant que bufarà entre fluix i moderat i una situació marítima marcada per la maror i per les àrees de forta maror cap al sector de les pitiuses. En vista de diumenge s'esperen pocs canvis, la temperatura es mantindrà amb valors molt similars, tot i que les pitiuses s'activaran l'avís groc per màximes que podrien assolir els 36 graus. Tant el vent com l'estat de la mà continuaran sense canvis. En definitiva, ens espera un cap de setmana de ple estiu amb calor intensa i termòmetres ben elevats arreu de les illes.
Gràcies, Margalida. Precaució, per tant, si teniu previst fer activitats a l'aire lliure, evitar les hores de més exposició solar. I en cultura, com cada divendres, tancarem una hora d'informatiu repassant les estrenes cinematogràfiques en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Divendres tràgic a les platges del Mediterrani, a Menorca, dues persones han mort ofegades en les darreres 48 hores. Avui migdia, un home de 70 anys ha mort a Talis, una platja verge propera a la zona de Sant Bou, mentre ahir matí una dona va morir ofegada en una piscina.
També a Catalunya, a les platges de Tarragona, una menor ha mort i dos més es troben en estat crític. Ha sigut avui migdia quan els menors han tingut problemes per a sortir de l'aigua. A Menorca, la dona va ser localitzada per un amic i, segons els primers indicis, la mort s'hauria produït hores abans. En el cas de l'home, la platja no tenia servei de salvament i socorristes de Sant Bou s'han desplaçat fins allà amb moto aquàtica, tot i que han tractat de reanimar-lo, no han pogut fer res per salvar-li la vida. En ambdós casos s'investiguen les circumstàncies de la mort a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
Tot això quan a Eivissa ha registrat el primer mort per balcònic a Espanya. L'home va caure del 7è pis a Sant Antoni de Portmany ara fa dues setmanes. Es trobava ingressat a la unitat de cures intensives en estat crític i avui ha mort. El jove de nacionalitat colombiana, resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars. Imón Arañó.
Segons la Guàrdia Civil, hi havia evidències que es va precipitar després d'estar de festa. Hores abans, la policia local ja s'havia personat a l'habitatge per les queixes dels veïns. El primer cas de mort per balcònic l'any passat també es va produir a Eivissa, on quatre persones van perdre la vida, tres d'elles al mateix hotel, l'Eivissa Rocks, que es va veure obligat a cancel·lar la seva programació de concerts. Enguany, de moment, hi ha un mort i cinc ferits a les Balears. Segons la Fundació IO, formada per personal sanitari, és en 2010 quan es pren consciència del fenomen del balcònic. Espanya lidera la llista d'incidents, seguit de Tailàndia, Països Baixos i Estats Units. A Espanya, la majoria dels casos es concentren a Sant Antoni, a Eivissa, i a Mallorca, concretament a la platja de Palma i a Magaluf. Dels casos registrats a Balears, més del 90% són homes, entorn als 24 anys, i la majoria són britànics. Els segueixen els alemanys. Més del 90% dels casos estan relacionats amb la ingesta d'alcohol i també un alt percentatge amb la barreja d'alcohol i drogues. La majoria dels incidents solen passar a primera hora del matí.
I dos dels detinguts en l'operació conjunta entre policia local de Palma i policia nacional a Sant Banya han quedat en llibertat en càrrecs després de passar ahir a disposició judicial. S'espera que avui hora baixa hi passin els altres cinc detinguts. I més, seguretat policial a Eivissa. Enguany hi haurà 100 efectius nous de la Guàrdia Civil, 70 en plaça fixa. Per primera vegada en molts anys quedaran cobertes les unitats que patrullen al carrer. Ho ha assegurat la delegació del govern a les Illes en la presentació dels reforços per aquesta temporada. Gemma Guasch.
Els agents de reforç de la Benemèrita estaran fins al 31 d'octubre a Eivissa, superant lleugerament els de la temporada passada. A més, destaquen que enguany arriben un centenar d'agents a l'illa, 30 dels quals hi estaran un any en pràctiques. Els altres vendran com a resultat del concurs de trasllats i es quedaran també un mínim d'un any. És Alejandro Hernández, general de brigada cap de la zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears.
Algunos vienen voluntarios, por lo tanto tienen un periodo de 2 años que tienen que estar en las islas, otros vienen con de manera forzosa, con lo cual tienen un año que tienen que ser las islas y a partir de ahí ya pueden decidir si quieren quedarse o no. El esfuerzo que estamos haciendo desde la Guardia Civil, desde la zona de la Guardia Civil, es intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional.
Aseguren que amb l'arribada d'aquests agents queden cobertes les unitats de seguretat ciutadana a l'illa per primera vegada.
Que, digamos, son lo que ustedes ven normalmente patrullando por las calles, los que hacen la seguridad ciudadana. Eso queda cubierto al 100%.
Han destacat també que el govern de l'Estat licitarà enguany els projectes per construir els habitatges de la Policia Nacional a Eivissa i també el solar cedit per l'Ajuntament de Santa Eulària a Santa Gertrudis per construir pisos per a la Guàrdia Civil. Parlen d'una inversió inicial mínima d'uns 33 milions d'euros en ambdós projectes.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El director general d'Agricultura, Fernando Fernández, dimiteix per motius personals i familiars després de 5 anys al càrrec. Serà substituït per la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Així ho ha confirmat el portaveu del govern, Antoni Costa, després del Consell de Govern, qui ha agraït la seva implicació a favor del sector primari a l'arxipèlag.
Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha de Podem. Dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja amb Joan Simonet del Partit Popular com a conseller de la matèria, tot això fins a dia d'avui, una notícia que lamenta la presidenta de les cooperatives agrícoles, Jerònima Bonafà, a la vegada, diu que entén els motius.
Molt sap greu perquè és una persona que ja fa anys que feim feina amb ella i, bueno, i te sap greu. Però bé, per una altra banda, entenem que hi té la família península i jo crec que també a la vida hi ha cert moment que te planteges unes altres oportunitats.
Això pel que fa al govern, mentre el Consell de Mallorca, el president Llorenç Almés diu que analitzarà les despeses del vicepresident Pedro Bestart associades a l'ús de vehicles oficials. Tot i això, Almés assegura que mantindrà el pacte amb vots. El president del Consell Insular s'ha pronunciat així per primera vegada respecte al resultat de l'informe elaborat per la institució insular i s'ha aferrat a les conclusions del document per mantenir Bestart en el seu càrrec, tot i que revela proveïment de combustible injustificat i hores intempestives.
Segons l'informe, Bestart hauria emprat targetes de benzina del Consell per a viatges privats i familiars, així com altres recursos públics sense relació amb activitat institucional. A més, l'informe recull un fet molt cridaner, un viatge a Toledo per recollir un boc dissecat, un cabrit mascle pagat amb fons públics. Després de dos dies de silenci, el president Galmés manté que no hi ha hagut mal ús de fons públics.
Secretari tècnica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ho hem basat en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
Més per Mallorca denuncia que les darreres informacions sobre el cas Bestart evidencien l'ús de recursos públics per interessos i capritxos personals.
La portaveu de Més, Catalina Inés Parelló, diu que la continuïtat de l'alt càrrec de Vox és políticament insostenible i acusa el president Llorenç Galmés de complicitats.
Els dobbers de tots no són per escaprici de cap càrrec públic. Aquesta manera de confondre allò públic amb allò privat és intolerable i la situació és políticament insostenible. Galmés no pot continuar callant i mirar cap a una altra banda.
I el govern ha avalat la tramitació parlamentària per la via d'urgència de la limitació de vehicles a Mallorca aprovada per majoria al Consell Insular. El conseller portaveu, Antoni Costa, ha previst que amb aquesta passa la llei sigui aprovada el darrer trimestre de l'any perquè pugui estar en vigor durant la temporada turística de l'any que ve.
Igual que han fet a Eivissa i a Formentera i dels tràmits que ja han començat a Menorca, Costa ha destacat la importància de dotar també d'un marc legal al Consell de Mallorca per ordenar l'entrada i circulació de vehicles sota criteris de sostenibilitat i de capacitat de càrrega territorial.
Això quan han conegut que la sol·licitud per regularitzar vehicles amb matrícula estrangera han augmentat en un 40% en només 4 anys. En concret, el 2022 es reamatricularen 2.700 cotxes. L'any passat en foren més de 6.000.
Segons el Consell de Mallorca, la nova llei de limitació d'entrada de vehicles, que ara mateix es tramita al Parlament, servirà per aturar aquesta allau. Només es permetrà matricular un vehicle per habitatge als no residents, És una de les qüestions que s'han abordat durant la reunió d'aquest divendres entre els governs insulars de Mallorca i Eivissa per compartir experiències i els resultats de la normativa que ja s'aplica a la Pitiüsa Major. Són el conseller de Mobilitat de Mallorca, Fernando Rubio, i el vicepresident i conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Juan.
Els resultats de l'aplicació d'aquesta llei, 32.000 vehicles menys, lo qual a nosaltres ens va motivar a continuar fent feina i avui estem ja molt a prop de que aquesta llei sigui una realitat a l'illa de Mallorca.
L'efecte d'aquesta baixada va ser la causa, va ser el cupo que es va aprovar en el seu moment i aquest any hem aprovat ja un cupo per aquest any i per es que ve, reduint encara més aquest límit, doncs en 2.500 vehicles menys que es que vam aprovar l'any passat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia posa en marxa la demolició d'unes construccions il·legals a l'interior d'una mansió després que la propietat ha deixat passar el temps sense complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de fa 6 anys que confirmava l'enderroc.
Sant Josep assumirà de manera subsidiària l'enderroc d'uns 325 metres quadrats d'aquesta propietat de Casa Claró a Sant Agustí d'Esvedrà i calcula que li costarà 3 mesos i uns 140.000 euros fer-ho. Es dona la circumstància que les construccions il·legals es varen descobrir en una visita a la finca per comprovar les obres d'una casa de 400 metres quadrats que sí tenien llicència. Es tracta d'una casa de 60 metres a l'entrada de la finca i una estructura de 3 metres d'alçada aprofitant el desnivell de la piscina que es va detectar quan es començava a construir però que avui en dia es dona per fer que està acabada.
I la compravenda d'habitatges a les illes continua el camí de descensos però amb un ritme menor, segons l'INE, el nombre d'operacions aquest abril ha caigut un 3,7% respecte d'un any enrere. La dada duplica la del conjunt de l'Estat.
Concretament, el quart mes de l'any es varen fer 1.051 operacions. Són 40 manco que l'abril de l'any 2025. Pel que fa a l'acumulat dels primers 4 mesos de l'any, l'any 2025 fins a l'abril, es varen produir 5.000 compravendes d'habitatges a les Balears i enguany no han arribat a les 4.700.
I atenció a aquesta xifra que ha donat el catedràtic de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, qui calcula que les illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per acollir els 200.000 nous habitants que l'INE preveu que hi haurà a l'arxipèlag. Això significaria la construcció de 20 habitatges cada dia, una xifra que Carme Moreno, el catedràtic jubilat, ha dit que és insostenible.
Pere Salvà ho ha exposat durant un seminari organitzat per la universitat. El catedràtic de Geografia Humana també ha afirmat que hi ha d'haver un canvi de model econòmic que permeti als residents tenir un habitatge digne i evitar l'exclusió social.
I aquest habitatge no pot ser la presó que han fet sortir la gent, o els cotxes que han de viure. Això què implica? En el final, si començam a donar tot això, és com una bomba que a poc se va donant, i aquesta bomba al moment dona grans àrees d'exclusió.
I quines solucions han aportat els experts, Carme?
D'una banda, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Parreño, proposa que tan sols el 10% de l'habitatge es dediqui a usos turístics i en el cas de les zones tensionades, Parreño diu que l'habitatge turístic s'hauria d'eliminar.
¿Qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas? Porque retirar la licencia significa indemnizar. Es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
El doctor en geografia de l'UIB, Jesús González, s'ha mostrat més contundent i ha dit que és tan sols aquesta una de les solucions del mig centenar de mesures que s'haurien de plantejar davant de l'emergència de l'habitatge. González afirma que s'ha d'intervenir en el mercat, sobretot en la demanda, i ha demanat valentia als polítics.
Que toda aquella compra de vivienda, me da igual que sea extranjero o no, yo no veo el carnet de identidad, sea para uso residencial. Y por tanto, obligando a que si compras vivienda, tengas obligatoriamente que residir en ese territorio 10 años, por ejemplo. Hay juristas que dicen que eso no tiene encaje legal, otros que sí. Yo, con los que me lo consulto, pues parece ser que sí tiene encaje. Pero es arriesgado. Pero si no somos valientes, no hay solución.
Els experts també han plantejat la creació d'una taxa turística, el fons de la qual es recaptin es dediquin a polítiques d'habitatge.
I els ajuntaments d'Eivissa s'adheriran la pròxima setmana a les mesures per afavorir la construcció de milers d'habitatges de preu limitat a l'illa, entre un 30 i un 40% per sota del preu de mercat.
Serà per urbanitzar les àrees en transició, una demanda feta des d'Eivissa al govern de Provence. 4 dels 5 municipis de l'illa, tots excepte Sant Joan, que no pot afegir-se perquè no arriba al mínim d'habitatges establerts, presentarà mocions en els pròxims plans per adherir-se en aquest pla. Aquestes mesures permetran escurçar els terminis per fer modificacions puntuals als plans d'urbanisme, que normalment serien de 2 anys, a poder rebre els primers projectes el pròxim mes de desembre. El vicepresident del govern és Antoni Costa i el president del Consell d'Eivissa és Vicent Marí.
La setmana que ve crec que es posaran les bases perquè hi pugui haver-hi a Eivissa i a disposició dels eivissencs milers de vivendes a preu limitat. Estan parlant de que tindran un preu entre un 30 i un 40% inferior en els preus de mercat.
Com s'ha dit, no és una solució immediata, requerirà d'una tramitació, però s'ha obert la porta, s'ha posat la pista de despegue perquè aquestes vivendes siguin realitat en un període raonable.
A la segona sessió del debat de l'Estat de Formentera s'han aprovat propostes per elaborar un pla d'habitatge públic de lloguer assequible. També s'ha demanat més finançament pel Consell de Formentera i un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes Elena Trinidad.
El Consell de Formentera elaborarà un pla d'habitatge públic de lloguer assequible en col·laboració amb la resta d'administracions i també incrementarà les inspeccions, ho explica Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Tot pis o casa residencial que no tingui llicència turística que pugui anar en aquest mercat residencial serà essencial.
També s'ha acordat l'encàrrec d'un informe jurídic sobre l'Eivissa circular. Rafael Ramírez és conseller del Partit Socialista.
Pues ese informe es para defender si se vulneran los derechos de los ciudadanos de Formentera, porque la triple insularidad hace que no tenemos por qué estar en ningún cupo. No es lo mismo la dinàmica de trànsit de Eivissa Formentera que de Formentera Eivissa. No és lo mismo.
Així mateix es reclamarà més finançament al govern balear i estatal. Òscar Portas és el president del Consell i Llorenç Córdoba, el conseller no escrit.
Tots som conscients que viure a Formentera és molt més car que viure a una altra illa. També hem reclamat al govern de l'Estat que s'impliqui més amb els recursos per atendre els menors que acaben baix la nostra tutela.
Hi ha que compensar la triple insularitat de Formentera amb més finançament. Això és el que va quedar amb aquell decret i això és l'antecedent que tenim. El que hem de fer ara és fixar-ho per totes les administracions.
Així mateix s'ha acordat, entre d'altres propostes, per unanimitat, demanar fer un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes.
I Salvament Marítim ha rescatat 28 persones migrants que navegaven al sud de Formentera a bord d'una embarcació.
La intercepció, segons ha informat la delegació del govern de les Balears, ha estat avui migdia a 0,2 milles al sud de la menor de les Pitiüses. Des de principis de setmana han arribat a les costes de les Balears almenys 176 migrants a bord de cert embarcació. Des del començament d'any ja han arribat 2.297 persones.
I tornem a parlar d'habitatge. Gairebé 4 de cada 10 ciutadans a les illes s'han plantejat canviar de residència per la calor extrema que es pateix a l'arxipèlag. Així es desprèn de l'anàlisi elaborat per Fotocasa amb dades dels primers 6 mesos de l'any que se situen 3 punts per damunt de l'any passat per les mateixes dates.
El desig de fugir és causat per uns estius de cada vegada més llargs i sufocants, a banda de la manca d'habitatges, que també és un factor. Però aquesta dada del 40% vol dir que l'emergència climàtica ja competeix en la manca d'oferta d'habitatge i els preus elevats dels pisos com una variant important a tenir en compte. Per comunitats autònomes, Andalusia lidera el rànquing amb el 39% de residents que s'han de plantejar canviar de casa per la calor. La segueixen Catalunya, les Canàries i després, a un quart lloc, les Balears amb el 38% de la població. Segons Fotocasa, el 6% dels afectats ja s'ha mudat, és a dir, ha fet el pas i ha marxat de casa per la dura climatologia de l'estiu i un 12% cerca habitatge fora de la seva regió. Més de la meitat dels joves d'entre 18 i 24 anys és el més disposat a partir.
I una notícia és aquesta que coneixem just a les portes d'un episodi de calor. Protecció Civil i emergències alerten de les temperatures elevades del cap de setmana i sobretot a partir de diumenge, que podrien assolir a Mallorca entre els 37 i els 40 graus.
Avui l'EMET manté l'avís groc a l'interior i nord i nord-est de l'illa, més del sud, uns avisos que demà i passat incrementaran a taronja en el sud. Menorca entrarà també demà en avís groc, mentre que diumenge hi estarà tot l'arxipèlag excepte el llevant mallorquí.
Es recomana ingerir menjars lleugers, vestir roba en tonalitats clares, evitar fer exercici físic a les hores centrals del dia i també beure molta aigua.
Informatiu Vespre.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El president social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha defensat que el treball no és una prestació econòmica, sinó és una necessitat. El lleonès Alejandro Roa ha pres possessió avui com a nou president de la Sala Social del màxim tribunal a les Illes Balears. Ha agraït poder assumir aquesta responsabilitat després de 35 anys d'exercici de la professió i més d'una dècada en el Tribunal Superior.
Ha estat en un acte solemne a la Sala del Jurat del Palau de la Justícia. Roa ha volgut destacar les particularitats que afronta la jurisdicció social a les illes, marcada per la forta estacionalitat i les conseqüències que això té per les relacions laborals. Amb referències a l'illa de la Calma, que descrivia Santiago Rusiñol, Roa també ha advocat per un ordenament jurídic laboral que sigui garantista dels drets i treballi per la justícia social.
La justícia de qualitat y destinada principalmente a los destinatarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas de las islas, tanto en el ámbito de los trabajadores como de las empresas, y garantizar los derechos de seguridad social.
El president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, ha volgut destacar, a més dels coneixements i experiència jurídica de Roa, la seva capacitat de consens i diàleg.
I el govern ha aprovat els criteris d'un nou complement de productivitat que l'executiu pagarà als funcionaris que més rendeixin un premi, ha dit el conseller portaveu Antoni Costa, just i en la línia de la millora de les condicions de feina dels empleats públics que es desenvolupa aquesta legislatura.
El plus es pagarà a tots els treballadors del sector públic, és a dir, als funcionaris, al personal laboral i al sector públic instrumental. El conseller Costa ha defensat aquest incentiu econòmic com una mesura, ha dit, per fomentar la productivitat i premiar els que més s'esforcin i donin resultats. Ha destacat també que hi ha funcionaris que fan feina més enllà de la seva jornada laboral.
Queremos que este complemento de productividad sirva para eso, para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada hacer tareas de carácter público.
El Consell de Govern ha aprovat també l'oferta d'ocupació pública d'aquest any 2025 per al personal funcionari i laboral del Servei General del Govern, amb prop de 500 places. L'objectiu és minvar la temporalitat en el si de l'administració.
I millores salarials, més promoció interna i una aposta per reforçar els recursos humans i tecnològics. Aquestes són alguns dels avanços que inclou l'acord assolit entre l'Ajuntament de Palma i la majoria del Sindicat de la Policia Local per modernitzar el cos i actualitzar les seves condicions laborals.
El pacte contempla una revisió dels complements salarials de les diferents categories policials amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. També preveu l'adequació de les places a les necessitats reals del servei, la reorganització dels efectius i la convocatòria de concursos de trasllats i processos de promoció interna. A més, el consistori es compromet a continuar incrementant la inversió en recursos humans, materials i tecnològics per millorar la capacitat operativa de la policia local. El pacte ha estat subscrit després de mesos de negociació i ha rebut el suport de la majoria de les organitzacions sindicals en representació al cos. Segons el primer tinent de Batla, Javier Bonet, forma part de l'estratègia per
reforzar la seguretat ciutadana i modernitzar el servei policial de Palma.
Ambas partes también, además, hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe y también una corresponsabilidad institucional, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que, sin duda, permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma, que sin ninguna duda es lo que los ciudadanos de Palma se merecen y esta ciudad necesita.
I els 30 dies de vaga de metges han quedat suspesos més de 83.000 consultes hospitalàries i d'atenció primària. S'han anul·lat a més de 2.100 operacions quirúrgiques, segons l'IBE Salut. Només avui, darrer dia de la vaga d'aquest mes de juny, s'han cancel·lat 200 operacions, 8.000 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 4.000 consultes d'atenció primària. Recorden que els facultatius protesten contra l'Estatut Marc d'ençà del mes de febrer.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, dues persones han mort ofegades a Menorca en les darreres 48 hores.
Un home de 70 anys ha perdut la vida avui migdia a Talis, una platja verge propera a la zona de Son Bou, mentre que ahir matí una dona va morir ofegada en una piscina també a Catalunya, a les platges de Tarragona, on Menor ha mort, i altres dos més es troben en estat crític.
Divendres tràgic a les platges de la Mediterrània, el dia en què s'ha registrat la primera víctima mortal per balcònic a Eivissa.
El jove que va caure del setè pis a Sant Antoni de Portmany fa dues setmanes i que es trobava Lucía en estat crític ha mort. Estava uns dies de vacances a casa d'uns familiars.
Dimiteix el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, per motius personals i familiars.
El substituirà la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019 com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la direcció general d'Agricultura i va mantenir el càrrec en Joan Simonet del Partit Populares, la presidenta de les cooperatives agrícoles, Jerònima Bonafà.
Et sap greu perquè és una persona que ja fa anys que fem feina amb ella i te sap greu. És el moment que te planteges unes altres oportunitats.
L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia haurà d'esbocar unes obres il·legals fetes a l'interior d'una mansió.
Són dues construccions de més de 300 metres quadrats que els propietaris no varen demolir fa 6 anys quan la sentència judicial ho ordena. L'enderrocament costarà 140.000 euros públics.
L'Ajuntament de Palma i els sindicats pacten millores salarials i organitzatives a la policia local.
Han arribat a un acord que ha estat subscrit després de mesos de negociació per impulsar la modernització del cos i millorar les condicions laborals, que inclouen una revisió dels complements de les diferents categories, l'adequació de places i noves inversions materials i en recursos humans.
Hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que sin duda permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma.
Paraules del primer tinent de Batlle, Javier Bonet. I el president espanyol, Pedro Sánchez, evita posicionar-se sobre les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid.
Paraules de Sánchez des de Brussel·les, on ha mantingut que les eleccions seran l'any que ve.
Tot això el dia en què s'ha conegut que el jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas, en relació amb l'empresari Barrabés per presumptes delites de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
La cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca deixa més de 16.000 afectats.
L'empresa ha informat que el reintegrament de les entrades es farà pel mateix mètode de pagament que es va utilitzar en el moment de la compra de fer consum. Aconsella demanar per escrit el retorn dels doblers.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca ha fet ja oficial a les seves xarxes socials l'adeu de dos jugadors, Toni, en pes dins el primer equip vermell.
Per una banda, Pablo Maceo, que se'n va a l'Olympiacos grec, traspassat. El català suma amb el Mallorca 160 partits jugats, on ha fet 5 gols i ha regalat 15 assistències. El valor de sortida estimat serà de 2,5 milions d'euros. I d'altra banda, la del davanter Veda Muriqi, autor de 22 gols en la darrera campanya, fitxa pel Fenerbahçe turc després de jugar amb el Mallorca 155 partits en 58 gols marcats i 12 assistències fetes. Sentint a Veda Muriqi acomiadant-se avui mateix al seu compte d'X.
He venido aquí como un jugador normal, pero salgo y dejo esa camiseta ser una leyenda de un club grande como es el Mallorca, y eso no podría ser posible sin vuestro apoyo. Desde el parte más profundo de mi corazón, muchas gracias. Vuestro pirata os quiere mucho.
La banda del davanter kosovar podia generar un benefici d'entre 13 i 15 milions d'euros per al Mallorca. Les d'avui han estat, sense cap dubte, dues sortides cantades i més amb el d'accés a segona divisió. Pel que fa al Tani Martín de Michelis, sense declaracions oficials. Tot fa pensar que ja és a Leipzig, una vegada quitat l'anterior entrenador de l'RB, o de Werner. I a hores d'ara, res de res. Silenci absolut a Leipzig i també al Real Mallorca. El que sí està a punt de posar-se en marxa en el Club Vermell és la pròxima campanya d'abonats, amb una reducció del 30% dels preus per mur del descens de categoria. No és una decisió feta pel Mallorca, sinó que és una rebaixa que el club ha de valorar perquè així li han demanat la Unió de Penyes Mallorquinistes. Sentim el seu president, Toni Vallespí.
He pogut presentar aquest dossier amb 10 o 12 propostes importants, i sobretot unes moltes importants, és una rebaixa de la quota de l'abonament de cada propera temporada, no? que ell va entès, i que pues, probablement hi haurà una rebaixa d'aquesta quota d'abonament.
La selecció d'Espanya treballa de cara al partit de diumenge davant l'Aràbia Saudí, un enfrontament que s'ha tornat transcendental després de l'ensopegada davant Cap Verd. Els de Luis de la Fuente necessiten guanyar per fermar la classificació i afrontar el tercer i definitiu partit de la primera fase davant l'Uruguai amb totes les garanties de poder ser primer de grup. I un dels futbolistes que necessita Espanya per superar diumenge la xis al seu rival és Lamine Yamal. El futbolista del Futbol Club Barcelona espera estar diumenge a disposició del seu seleccionador.
Bueno, me encuentro muy bien. Me encuentro con ganas, sobre todo. Llevo mucho tiempo fuera del campo. Y nada, con ganas del domingo. Me encuentro bien físicamente, estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado.
I pel que fa al nou dia de competició, a les 9 es juga, tancant aquesta jornada, a les 9 Estats Units, Austràlia, partit corresponent al grup D. I la pròxima matinada, coincidint amb el 17 dia de Copa del Món, tenim a les 12 en punt Escòcia amb Marroc al grup C, al igual que a les 2 i mitja el Brasil, Haití. I a les 5, corresponent al grup D, Turquia, Paraguai. Penya Esportiva i Arenas d'Armilla juguen demà l'ascens a segona federació. Els de Ramiro González obtenen el seu abast per aconseguir l'objectiu. A l'anada va empatar 1 i es va mostrar per moments superior a l'11 rival que prepara l'esdavanter del Betis, Getafe i Granada, Jorge Molina. Així es mostra el tècnic de la penya, Ramiro González, als micròfons d'IB3 Ràdio.
Yo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la penya, ¿no? Y yo quisiera... Lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida, o sea, no estamos hablando de... Firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
En bàsquet, Àlex Formento, jugador del Menorca a la temporada 96-97, ha estat presentat avui de matí com a nou entrenador del FIBA i Mallorca. Formento, que la passada temporada va entrenar el Samalat de la Lliga de l'Egipte i l'MSK Mersin de la Superliga Turca arriba a l'illa amb la intenció de millorar les prestacions d'un Fiwi que la darrera campanya, recordem, va patir molt per mantenir la categoria. Àlex Formento.
Evidentment és un equip que porta poc a la Lliga, però que ho ha fet molt bé. ha tingut un molt bon impacte a la Lliga, i evidentment el nostre punt de partida és aquest, no? És mantenir-nos a la categoria, que és el primer objectiu, però a partir d'aquí ja és que l'objectiu nostre ha de ser, això serà una mica pesat i ho sento molt, però serà així, pues intentar ser cada dia el millor que nosaltres puguem ser, repeteixo.
Martí Josep Vives, director esportiu del club, ha reconegut del nou tècnic que li agrada la seva identificació amb el projecte i l'estil de joc que vol implantar l'equip.
Ens ha tocat tots els palos i això fa que tinguis una visió de tota l'estructura i de totes les parts molt clara.
Fins al dia d'avui s'han fet oficial les baixes de Jorge Martínez, Falunian i Lucas Capalvo. Només Xavi Beraza i Sergio Scariolo tenen confirmat la continuïtat al projecte 2026-2027. I tancam en tenis. L'ATP 250 de Santa Ponça, és a dir, la Mallorca Championship, comença demà amb la 6a edició. El quadre individual destaca la participació de tenistes que ocupen el top 40 del món, com Luciano Darderi, que és el número 17, l'espanyol Alejandro Davidovich, el 22, i Francesc Tiafoe, número 27 del rànquing ATP, així com Mariano Navone, número 39. Això sí, també cal destacar la participació del guanyador del 2022, el grec Stefanos Tsitsipas, actual número 80 del món i ex número 3 al rànquing ATP. Sentim a Pilar Carboni, responsable de l'empresa patrocinadora d'aquest torneig.
Crec que per aquesta edició no només han fet uns canvis estructurals a lo que és, pues, el torneig en si, amb un vot de qualitat molt important, que jo crec que tothom que arribi i vengui a veure el tenis se'n donarà compte. Tenim una grada tremenda, una carpa VIP espectacular, i les pistes jo crec que estan millor que mai, i com tu bé deies, els jugadors, bueno, pues crec que és el millor quadre de 6 anys.
Amb aquest punt del tennis ho deixem. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Avui han començat oficialment les vacances d'estiu per més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i batxillerat. Els centres tanquen així les portes fins al mes de setembre, després d'un curs marcat per la prohibició dels mòbils i les restriccions a les pantalles digitals a les primeres etapes educatives.
No vull canviar d'escola, no m'agrada gens. És una tortura, això. Me fa molta pena perquè que ens separem, em fa molta pena, no m'agrada.
La darrera setmana han estat marcades per activitats lúdiques, festes i moments de convivència que han servit per tancar el curs i acumular records abans de les vacances. Ara, els patis i les aules romandran en silenci durant els mesos d'estiu fins que els alumnes hi tornin a posar renou i vida amb l'inici del curs escolar. Sabela Gostes, la professora del CEI Puig de Sa Ginesta, i avui s'ha acomiadat dels seus alumnes.
Són una mescla d'emocions. Al final estàs content perquè te'n vas de vacances i ja ho necessitam, i a la vegada estàs un pot trip perquè jo aquests nins n'hi ha que els he tingut 4 cursos des de tercer i me sap greu mollar-los a l'institut, la veritat és que me sap greu.
Enrere queda un curs que ha incorporat prop de 9.200 als centres públics i concertats, amb algunes novetats destacades. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius.
a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
Per tant, vacances escolars per molt d'alumnes, també per molt de docents que aquest dies encara faran feina uns dies més a les aules abans de posar vacances. I després de la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca, ara queda pendent el reembolsament de les entrades de les més de 16.000 persones afectades. Davant de la suspensió del festival, que s'havia de celebrar a Palma dia 18 i 19 de juliol, la companyia s'ha compromès a retornar-ne l'abonament íntegrament.
Consum recomana guardar tota la documentació relacionada amb la compra i fer la reclamació per escrit. A més, les principals associacions dedicades a la protecció dels drets dels consumidors, com Consubal o Facua, recorden als afectats que no només tenen dret a reclamar la devolució, sinó també a pagaments pels danys i perjudicis derivats, com les reserves de bitllets de transport o d'allotjament.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés. Es tracta d'una peça separada per uns presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
En una interlocutòria coneguda avui, l'instructor ha demanat a la Fiscalia un informe sobre la tipicitat d'aquests fets. La decisió arriba mentre s'espera la possible adopció de mesures cautelars després de l'audiència preliminar, a la qual varen ser convocats els tres acusats de la causa principal per informar-los abans d'enviar la causa cap a l'Audiència Provincial de Madrid, que serà la que, en darrer terme, decidirà si es tanca amb un judici en jurat popular, tal com vol Peinado, no? El magistrat també resol aquest dies si retira el passaport a la dona del president Pedro Sánchez, com demana l'acusació popular.
Tot això quan el president espanyol Pedro Sánchez avui ha tornat a defensar la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat pel cas Ultra i per les joies trobades al seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros.
Sánchez no ha entrat a valorar els regals que reben els presidents, però ha defensat que l'any 2007 no hi havia cap legislació que ho regulés i que, de fet, va ser ell mateix, Zapatero, qui la va promoure. Són paraules de Sánchez des de Brussel·les.
En 2007 no existia una legislació que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008, precisamente con la Ley de Buen Gobierno. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid.
Sánchez també assegura que presentarà pressupostos aquest any i que les eleccions seran l'any vinent. El president diu que manté l'ambició d'esgotar la legislatura de 4 anys i refreda així la possibilitat d'eleccions anticipades.
I amb aquest context, el PP no vol afluixar la seva ofensiva i ha presentat una nova moció al Congrés per instar Pedro Sánchez a una qüestió de confiança. Els populars també volien debatre la convocatòria d'eleccions, així com la dimissió immediata del govern, però la mesa del Congrés no els ha admès.
Tot i que el Partit Popular ha celebrat que el Congrés vagi a votar aquesta moció en l'últim ple abans de l'estiu, ha assenyalat en un comunicat que el seu text ha estat objecte d'un nou atropellament per part de la mesa de la cambra, en la qual el PSOE i Sumar tenen majoria, ja que s'han eliminat els punts de dimissió immediata com l'avançament d'eleccions. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmat que la situació del govern d'Espanya és insostenible i el president Sánchez està sense una majoria parlamentària que li doni suport.
Somos más en el Congreso de los Diputados, somos más en el Parlamento los que le decimos a Pedro Sánchez, esto se ha acabado, no da más de sí que aquellos que quieren apoyarle. Va siendo hora de que cierre esta etapa y deje que España pueda seguir adelante.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha rebutjat que l'organisme estigui al servei d'una trama criminal, així com han deixat entreveure el PP i Vox, que li han retret tots els casos amb els quals el Ministeri Públic no hauria estat imparcial.
Ho han dit en la compareixença la Comissió de Justícia del Senat, on ha demanat respecte cap a la fiscalia i ha negat cap purga interna de fiscals amb els quals no té afinitat, com l'exfiscal en cap de Madrid, i ha defensat una política de nomenaments basats en el mèrit, la capacitació i l'adequació al lloc de treball.
Fortalecer la institució exige responsabilitat. No se trata, señorías, de adhesiones personales, sino de lealtad a la propia institución, a su papel constitucional y a los ciudadanos y a las ciudadanas a las que servimos. Por ello, considero esencial recordar que el camino que debemos recorrer es un camino de consenso institucional.
Vox n'ha demanat la dimissió, mentre que el Partit Popular ha criticat que no ha aclarit cap de les qüestions que li han demanat.
Hi han estat trobats els cossos sense vida d'un pare i la seva filla en un habitatge de Sevilla. Segons fonts de la Guàrdia Civil, s'ha descartat per ara que el cas estigui relacionat amb un possible episodi de violència de gènere o de violència vicària.
De moment, les primeres hipòtesis de la investigació per part de la Guàrdia Civil indiquen que el pare de 50 anys hauria posat fi a la vida de la seva filla de 20 i després, amb la seva pròpia, l'alcaldessa del municipi andalús, María Tenorio, ha volgut traslladar el condol als familiars.
Acabamos de mantener una junta de portavoces, los tres grupos representados en el pleno del ayuntamiento, para decretar 3 días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades previstas.
I els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués mortalment per una distracció. Segons les investigacions, ni caminava ni estava utilitzant el mòbil.
Així es desprèn d'un informe del cos policial a partir de l'anàlisi que van fer del mòbil del fundador de Mango en el marc de la causa en la qual una jutgessa de Martorell investiga Jonathan Andic, el seu fill acusat de l'homicidi del seu pare. En una primera versió, Jonathan Andic va assegurar que el seu pare estava fent fotos quan va caure.
Consum exclourà els ultraprocessats i les begudes ensucrades dels berenars escolars.
El Ministeri incorpora per primera vegada una regulació específica sobre la composició dels dos àpats que els infants fan a l'escola, tant els matins com els que tenen classe a l'hora baixa. L'objectiu és que siguin variats i equilibrats, basats en fruita fresca, cereals integrals, làctics sense sucre afegit, oli verge i proteïna, inclosa la vegetal.
I en internacional, Israel i Hezbollah han acordat un alto el foc després d'una forta nit d'escalada bèl·lica al Líban, amb mig centenar de morts en diversos atacs per part de l'exèrcit israelià. Així ho ha confirmat un funcionari estatunidenc, segons l'agència d'informació Reuters, tancat per negociacions dels Estats Units i Qatar amb ajuda de l'Iran.
Tot això després de la signatura de l'acord preliminar entre l'administració Trump i l'Iran per al cessament de les hostilitats i la reobertura del Parc d'Hormuz. Diu un càrrec israelià no ho ha ratificat després, afirmant que ara estan en l'alto el foc. Si Hezbollah no ens ataca, no estem en temps de guerra, ha assegurat, encara que ha precisat que les tropes israelianes seguiran en el sud del Líban.
El president espanyol Pedro Sánchez ha celebrat la fi de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, així ho ha dit en una roda de premsa des de Brussel·les.
El principio del fin de un conflicto que nunca debió producirse. Ojalá, porque los europeos, desde luego, debemos también hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se consolide esta paz. Entre otras cosas porque la factura de la guerra en Oriente Medio está siendo devastadora. Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses.
No obstant això, la cimera entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa s'ha suspès sense nova data prevista per negociar l'acord de pau definitiu, una cancel·lació que es justifica per l'ofensiva israeliana, tot i les advertències del mateix Donald Trump.
Fa poc més d'un dia que el president nord-americà i el seu homòleg iranià Massoud Pezeshkian varen signar el memoràndum d'entesa en el qual, a més del desbloqueig de l'estret d'Hormuz, s'acordava el cessament de l'ofensiva durant 60 dies.
We expect Hezbollah is not going to be firing rockets and
Nosaltres esperam que Hezbollah no llanci coets a Israel, però també que Israel no ataqui el Líban, ha assegurat el vicepresident nord-americà Pence.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Enguany ja són 190 els pagesos de Ciutadella que colcaran les festes de Sant Joan. Entre ells sortiran per primera vegada en Joan Gené, un jove cavaller amb una discapacitat intel·lectual que es prepara així per complir un dels seus somnis. Blai Barber.
En Joan Gené, des que va néixer, ha estat lligat a la terra i als seus fruits. Seguint els passos dels seus familiars, viu l'agricultura com una passió. També en té una altra de gran afició, que és colcar a cavall. Té discapacitat intel·lectual i enguany, amb 18 anys, serà la primera vegada que surt com a cavaller a les festes de Sant Joan. Com ell, vol que n'hi hagi més en un futur i que no hi hagi barreres. L'escoltam.
Si se fan, agafen molt d'esforç en fer les coses com faig jo, ho poden aconseguir. Des de petit era molt imperatiu i, bueno, estar de muntes cavall me llevava un poc així d'estar tot el temps en moviment.
En Juan José, son pare, va ser qui li va mostrar l'amor pel camp i també està cavaller de les festes de Sant Joan. Està molt orgullós del fill, el sentim.
Molt, molt, perquè estic molt orgullós perquè de voler on t'ha arribat i el que pot ser.
L'acompanyarem des que comenci fins que acabi. La veritat que amb nervis, perquè vulguis no te poses nerviós, però jo sé que ell ho traurà i ho farà molt bé.
En Joan sortirà dia 24 al matí a Ciutadella i complirà un dels seus somnis, seguir els passos de molts altres cavallers que durant anys s'han entregat amb amor a les festes de Sant Joan.
Les festes de Sant Joan també es couen als forns i les pastisseries. Els obradors fan feina contrarrellotge per tenir a punt els dolços més tradicionals de la festa, i el que no falta a cap casa amb una bona escudella de xocolata al costat és l'ensaïmada de Sant Joan.
I si hi ha un altre dolç que anuncia l'arribada de la festa és la dolça de Sant Joan a la pastisseria Fullana. Fa des del mes de maig que n'elaboren, estan fetes amb blanc d'ou, sucre, aigua i anís, i el procés requereix experiència i precisió. Rafael Fullana i Bel Fullana són pastissers.
La receta tradicional diu que tenim que resar tres Ave Maries antes de començar. I anant faguent perquè sempre vas venguent. També, la gent de Ciutadella en vol tenir.
I es menja per Sant Joan. El que ara la gent ja vol tenir a casa seua perquè fa polit, ja dona ambient.
4 minuts per arribar a les 8, moment per anar al cinema. I si l'actualitat ens explica el present, el cinema ens convida a imaginar altres vides, unes vides en les quals sembla que l'amor tindrà un paper destacat. Laura Marcos, quines històries arriben aquesta setmana a la cartellera?
És un tema recurrent, però en conjunt. Els cinemes exploten de ganes de viure la vida. Anirem de més fosc a més clar, des de Mèxic. Somnis, dreams.
Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy.
Una història sobre l'eròtica del poder en un món més injust que mai. Jessica Chastain és una dona rica que decideix donar suport a un jove ballarí, Isaac Hernández, que travessa la frontera perseguint els seus somnis i el seu amor. Però a la fi, la realitat sempre s'imposa. I de Catalunya, un film que es mou entre l'humor i el drama. Viva! Va d'una dona que ronda la quarantena i que acaba de superar un càncer. I quan se centra en la seva vida, de cop hi romp en Max, un al·lot de 23 anys que posa la seva existència a centrifugar. Ell és Aina Clotet, ell, Marc Soler, i de segons, Lloll Beltrán, Willy Toledo o Xavi Daura, dels Vengamonges. Diversió en segona línia per a un drama. I ja que anant de diversió, el plaer serà nostre.
¿Por qué no ha venido a verme antes?
Nunca he tenido un orgasmo.
Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
No funciona. Bueno.
Y dejarse llevar.
Aquest és el títol d'aquesta pel·lícula francesa, ortodoxa, això sí, que conta la història de Fanny i Tom, que han estat 20 anys casats sense que ella hagi tingut un sol orgasme. Després de provar coses vàries i de fer el ridícul en diverses ocasions, ell, enginyer, decideix inventar la màquina orgàsmica i definitiva, el Womanizer. I sí, està basada en fets reals. Són François Cruzet de L'Intocable i Alexandra Leimi de Lucky Luke. Garantia. I per si no vos basta, encara queda 15 proves d'amor, francesa també, com el thriller Cas 137 o la sueca Habitació 13 de terror. Teniu per triar. Salut i cinema.
I la... L'actriu i cantant danesa Trine Dyrholm rebrà el premi Masters of Cinema a la pròxima edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. L'anunci s'ha fet avui.
Trine Dyrholm és una artista capdalt del cinema i ha protagonitzat nombroses pel·lícules de culte com La Comuna, Reina de Corazones o Poisó. Amb aquest premi, Dyrholm s'afegeix a una selecta llista de guardonats de l'Atlàntida, com ara Ken Loach, Juan Antonio Bayona o Judi Dench, entre d'altres.
No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer.
I avui és el 5è aniversari de Propa Cultura, una xarxa de 56 programadors culturals que treballen conjuntament per afavorir la participació cultural a persones en situació de vulnerabilitat.
Durant el seu recorregut han facilitat més de 60.000 projectes culturals a tota la comunitat balears, teatre, música, visites culturals i un gran programa d'esdeveniments que des de Propa Cultura faciliten l'accés al llenguatge i el preu perquè tothom pugui gaudir de la cultura. Maria del Mar Mates és la responsable.
Hem avançat molt, però queda molt de camí per recórrer, d'una cosa que és aparentment senzilla, que tothom pugui participar en igualtat de condicions a les propostes culturals del nostre territori. A dia d'avui encara això no és una realitat. Hem avançat, hem fet moltes passes i avui ho celebram, però queda molt de camí per recórrer.